Demà a les 8 del vespre té un acte molt particular. Té lloc un acte molt particular a la Casa del Poble de la Mola. Teníem nosaltres a Manolo Oia, d'Espai F. Hola, Manolo, perdona.
Molt bon dia, Pepo.
Bé, dèiem molt particular perquè ve un col·lectiu molt important a Formentera i especialment a la Mola, com és Colgadors de Formentera, en aquest cas us ha animat a ficar-vos a dins de la cova.
Sí, bueno, l'acte de demà és una proposta de Colgadors de Formentera que nosaltres hem incorporat al 7 a les 6 i que serà la presentació del llibre La cova d'Espàs del Pal Gornera sobre la cova que està a Llucmajor, a Mallorca.
Teníem nosaltres amb Pep Riera, de Colgados. Benvingut, Pep.
Hola, bon dia, Pepo.
I has anat tu a la cova aquesta?
Sí, fa un parell d'anys vaig tenir l'oportunitat d'entrar-hi.
He vist unes fotos, és una cosa catedralícia, no?
Sí, molt guapa, molt guapa.
De fet, tenim amb nosaltres un dels responsables del llibre La cueva d'Espàs de Vallgornera, aquest llibre que es presentarà demà a les 8 i que, a més, en un acte que vendrà complementat per un reportatge audiovisual en què podrem veure imatges d'aquesta cova tan especial. Ell és en Joaquín Pérez Rodríguez. Hola, Joaquín, benvingut.
Buenos días, ¿qué tal?
Molt bé, molt bé. Explica-m'ús, què és la cova d'Espàs de Vallgornera? On està? És molt profunda, no? Té aigua, no? Com va?
Bueno, la cueva de Espàs de Vallgornera, bajo nuestro concepto y bajo el de muchas personas a nivel mundial, es la cueva más espectacular del mundo. O sea, tenemos 80 kilómetros de recorrido aquí en Mallorca, que parece casi que imposible, y es que cada metro de la cueva tiene rincones espectaculares, formaciones únicas, y es lo que siempre decimos, ¿no? Que todo lo que albergan muchas cuevas del mundo lo tenemos aquí en Mallorca y en este espacio. Es una pasada y por eso las imágenes que habéis visto del libro, incluso el corto que presentaremos con una versión extendida, ya que el 23 del marzo de este mes sacamos otros 500 metros de galerías nuevas y la verdad es que es digno de ver. Animo a todo el mundo a que venga a conocer, porque ya seas espeleólogo, o seas excursionista o seas una persona interesada un poco en cualquier tipo de tema de estos de deportes, van a disfrutar de lo que es el libro y de lo que es el corto.
80 kilómetres de cova, ¿els has fet tots, Joaquín?
Sí, bueno, para hacer el tema del libro y con las exploraciones hemos recorrido el 95%, digamos. El otro 5% es que no cabe la persona y cámara, porque son sitios bastante estrechos en ese sentido. Pero sí, la verdad es que ha sido un trabajo de un año completo, 8 o 10 horas diarias, cada fin de semana, y la verdad es que sí, que es un sitio, ya te digo, gusta ir, y Pepe que la conoce y todos los compañeros que la conocen, es como, ¿sabes? Ir y volver a ir. Y muchos días sales cansado de transportar todo el material de fotografía, pero bueno, al día siguiente ya estás deseando volver a entrar otra vez.
Clar, perquè això no és com, diguem-ne, baixar el metro, no? Vull dir, aquí, supos que el tema de l'equipació que portau, totes les mesures de seguretat, això deu ser una cosa bé, un poc complexa, no? Quins són els preparatius que feu, Joaquín, quan us heu de ficar en un indret com ara la cova d'Espàs de Vallgornera?
Por ejemplo, a nivel de seguridad, siempre vamos varias personas, para no ir solo uno.
¿Lo del canario se lleva o ya no?
No, en principio Vallgornera se respira correctamente, no hay problema por eso. Tenemos unas cintas que marcan las diferentes zonas por si hubiera algún día un rescate, están marcadas estas cintas en la topografía, ya que al ser una cueva totalmente laberíntica, pues se necesitan ciertos caminos, ¿no?, que son totalmente, o sea, medioambientales en ese sentido, no contaminan ni nada, y protegen también ciertos rincones de que la gente o las personas que van no puedan salirse de esos caminos, y ayudan también a, si hubiera algún día un rescate, pues que los equipos de rescate puedan guiarse por la cueva.
Claro. I bé, imagino que portareu bé casc, tota mena de cordes, no sé si... ¿Té aigua aquesta cova?
Sí, es una cueva horizontal. Aquí, en principio, solo necesitamos algunas cuerdas para bajar de niveles. Digamos que tenemos 3 pisos en esta cueva. No se necesita, digamos, material específico de bajada como arnés, pero sí que usamos algunas cuerdas para bajar 2-3 metros de rappel a la antigua, ¿no? Como hacemos hoy muchas veces a pulso. Lo que sí necesitamos es, claro, casco con luz de que mínimo duran 10, 12, 14 horas, las baterías, botes estancos, neoprenos para cruzar los lagos, incluso en la zona...
¿Cómo? ¿Botes estancos y lagos que hay que cruzar?
Sí, claro, porque la entrada, o sea, digamos, cuando se descubrió la cueva, hay una sala de entrada, y bueno, en principio se intentó mirar la cueva para hacerla turística, porque es una sala de entrada con un gran lago. Y bueno, se descartó porque, claro, al ser la entrada más o menos no muy grande, se descartó hacerla turística. y luego viene un lago. Tenemos varios lagos que se tardan unos 45 minutos en cruzar nadando con aletas, porque los lagos tienen estalactitas a ras de agua y no se puede pasar nadando porque se romperían.
Oye, ¿hay bichos, hay peces y tal por ahí o qué?
No. O sea, el agua de los lagos, muchos, hay varios tipos de lagos. Lagos salobres, que son los que se mezclan el agua dulce con la salada, y lagos dulces. Entonces, en los salobres sí que hay muchos microorganismos, ¿no?, de típicos de cuevas. Pero no, peces y esto no. Hay filtraciones del mar, pero no llega a pasar ningún animal todavía. Sí, que tenemos muchos fósiles.
Joaquín, soy Manolo. Una pregunta, lo que sí es imprescindible es estar delgado para entrar en la cueva, porque yo he visto imágenes vuestras del cortometraje y pasáis por unos sitios que es increíble, como que cuesta trabajo que pase el casco o la cabeza, finalmente.
Sí, porque al final los trabajos de exploración son muy diferentes. Hay que saber diferenciar un poco lo que es la espeleología general, ¿no? Que aquí en las islas sí que la disfrutamos mucho porque hay cuevas horizontales en las que cualquier persona, digamos, con poca experiencia puede adentrarse, ¿no? Y disfrutar de este maravilloso mundo. Y después tenemos los trabajos de exploración, ¿no? Que por desgracia pocos los hacemos actualmente aquí en la isla, tanto en la península, y que sí que son trabajos difíciles, arduos. Por ejemplo, os presentaremos una versión extendida del corto del día 23 de marzo, que todavía no lo ha visto nadie. Y estuvimos 24 horas seguidas trabajando, ya veréis las imágenes. Y para sacar eso, 500 metros de galería, imagínate, sal a la calle y cuenta 500 metros. ¿Los andarías en cuánto? En 5 o 10 minutos lo podrías andar, tranquilamente, 5. Pues nosotros necesitamos eso, casi 24 horas de trabajar, de mirar, de buscar. Es eso, es darle también esa visión, ¿no?, a la espeleología, porque cuando tú ves el libro dices, oh, qué pasada, qué maravilla de cueva, ¿no?, qué bonito y tal, pero ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y de todo esto está el trabajo ese, ¿no?, de personas anónimas que cada fin de semana van a buscar, a meterse, a adentrarse y es entender un poco qué es lo que nos está contando las cuevas.
Joaquín, ¿y en cuántas ocasiones entráis en una fisura o sea, que realmente no os lleva a ningún sitio y tenéis que dar la vuelta?
Pues la mayoría de las veces, yo diría que así que un 90% de las veces. Hay veces que asomas la linterna y dices, madre mía, mira qué oscuridad hay. Pero cuando intentas pasar o intentas darle un par de golpes de martillo o varias horas de golpes de martillo y no, al final se queda en nada. A los 2 metros gira y se atapa. Y esto es ese trabajo, así, cada galería. Imagínate, por ejemplo, en los últimos 500 metros que descubrimos, había como 25 galerías a la derecha que hay que mirar, y esas son, como te he dicho, te asomas, ay, parece que pasa, venga, vamos a entrar, no pasa, siguiente, y hay veces que suena la campana y bomba, y aparece una mega galería. Pero bueno, yo creo que es como el ser humano al final necesita explorar y avanzar, y esto pues uno de los trabajos o de una de las dedicaciones más duras, pero muy interesante.
I escolta'm, per no perdre't, com ho feu? ¿Hi ha algún instrument digital o aneu amb un cablecito o com va la cosa?
No, en principio se va haciendo la topografía, es decir, la primera vez que yo entré en esta cueva, pues claro, imagínate, ¿no? Tú tienes esa sensación de me voy a perder. Okay. Al final esto es como andar por tu casa, necesitas un aprendizaje, y cuando sí llegas a una zona nueva, lo que hacemos es trazar con un hilo y vamos trazando la topografía. Vamos haciendo una topografía y, aunque parezca mentira, esa topografía se te queda en la mente, ¿eh? O sea, es cuando tú haces ese trabajo de ir punto a punto, metro a metro, porque la topografía casi que se hace metro a metro. ¿Sí? Vamos disparando con un láser y vamos midiendo 5 metros norte, 60 grados.
Pero bueno, y vas con un hilo, ¿no? O sea,
sí, la primera vez, si vamos a explorar y hay muchas galerías, intentamos meter un hilo. Pero piensa que el hilo es finito, que no tenemos 1000 metros de hilo. Ya te digo, entonces normalmente lo que intentamos hacer es explorar y trabajar la topografía, y esa misma topografía se va quedando en tu mente. Y bueno, con eso ya nos orientamos, tenemos el plano en la cabeza.
És apassionant, sense mai haver practicat espeleologia, amb la manera que ho explica en Joaquín, i bé, doncs sembla que veritablement tenim un món ocult a sota els nostres peus i un món, a més, molt polit i que genera molta curiositat, no? Genera molt de misteri. Joaquín, des de fora, no? Com veus Formentera espeleològicament parlant?
Bueno, también tiene sus cuevas, también tiene su historia a nivel de espeleología, y con la gente de Colgao lo que queremos darles un empujoncito. Ahora en unos meses estaremos trabajando también con el equipo Espelosocorro de aquí de Mallorca, junto con ellos, con Formentera y con Ibiza y Menorca, y dándole un empujoncito también a estas técnicas, a vernos, a aprender un poco ellos de nosotros, nosotros de ellos, y tener un equipo preparado por el día de mañana y alguna algún problema está, ya te digo, tener un equipo sólido y aportar nuestro granito de arena para darle un poco de visibilidad también a esa maravillosa isla que estuvimos hace un par de semanas con la bicicleta y es una maravilla de isla.
Hombre, ya que sereu per aquí, suposo que alguna excursioneta, alguna exploració fareu, no, Joaquín?
Sí, alguna sorpresa nos tienen preparado ellos. Dios, ahí estamos en sus manos.
Joaquín Pérez Rodríguez, mos veiem demà a la Casa del Poble de la Mola a les 8 del vespre per presentar aquest llibre i aquest reportatge, versió extensa, presentar-la en premier, primera vegada, La Cueva d'Espàs de Vallgornera, que es troba al subsol de Llucmajor, a Mallorca. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y nos vemos mañana. Gracias.
Pep, tu com et vas ficar en aquest món de l'espeleologia?
Bueno, és que està bastant relacionat. Doncs l'esport que feien altres, no? Primer començar amb ràpel, acantilats, coves, és que va directament relacionat.
I això de ficar-te en un espai sense llum, que mai acabes de saber el que hi haurà, estret, a vegades no respira estrany...
No és tant com pareix, eh? No? No, i de respirar jo no he tingut problemes mai, eh? No, això que diuen, respira bé, tant endins, jo estic igual.
Llavors la sensació aquesta de ficar-te dins un trenc que comences a passar el cos i fas força, jo he vist les imatges del curtmetratge que el cap no sí. passa i vas forçant, fins que de sobte escoltes ja ha passat, no? I pum, i es cola pel trenc.
Sí, exacte.
Ostres, això és...
Sí.
És...
No, i si entres sortiràs, o sigui, no hi ha problema amb això. Sí, és veritat que quan anem per alguna galeria que és bastant estreta, que vas passant just i portes dos companys davant tu i em portes darrere també, pots dir, no tinc claustrofòbia, no? Però, hòstia, sí que hi ha hagut de vegades que m'ha donat que pensar, no? Dic, ostres, i si passa alguna cosa, no?
O sigui, i si no sortim d'aquí?
És que no depèn només d'allò, depèn també des que porta davant i des que porta darrere, també. Qualsevol que es quedi, que tingués un problema i que es queda tascat, afecta a tots.
Aquest ha de sortir,
a tot el grup.
No? L'hem de fer sortir d'allà.
O surt el train, no? Sí, sí.
Caram. Heu pensat ja on portareu els amics de Mallorca a fer espeleologia?
Sí, teníem algú pensat.
Alguna cova xula, supos, no? Explica'm, parla'ns un poc de la Formentera oculta que no veiem.
Bé, a veure, Formentera encara no hem tingut la sort de trobar una cova com han trobat ells, no? Diguem que seria el nostre somni, no? Trobar algú... No,
és que 80 quilòmetres surts de l'illa.
Que valgués realment la pena, no? A veure, 80 quilòmetres està clar que no és en línia recta, no? És la cova de Vallgornera, per exemple, si mires la topografia, sembla una arrel d'una planta, no? Per exemple. Vale. Moltes galeries, moltes arrels, no? Molts defilats. Vale. Quan estaran altres, en varen vora un, o en varen vora dos, o en varen vora tres d'aquests filats. Sembla que varen fer uns 3 quilòmetres, més o menys. I tots pràcticament nedant.
I aquí Formentera?
Aquí Formentera no. O
sigui, hi ha alguna cova amb aigua?
Sí, n'hi ha alguna que pot tenir alguna petita bassa, però ja està. No té punt de comparació amb aquella, ni molt menys.
No estic parlant de comparar amb aquella. Sí, com va... és Formentera en el subsol? O sigui, què trobem? Alguna cova destacable? O...
Jo he sentit a dir de coves que hi ha per alguna zona de Formentera, inclús en zones privades, que sí, que han anat al nivell de la mà o el que siga, no? Jo personalment no he entrat a cap d'aquestes. Les coves que eren altres per acantilats, per això, inclús alguna banc, no m'ha arribat mai en el nivell de la mà.
Quina diferència entre una banc i una cova?
Una banc és, diguem, un trenc, per dir-ho d'alguna manera, no? I, per exemple, tenim el desmirador, per exemple, que seria el més conegut, que just estava a vora la carretera.
Allà, anant cap al pilar a la dreta, no? Et queda
el
forat.
Sí, i allò és un trenc. Un trenc que s'ha anat derrumbant i els escombros han anat provocant, diguem, diverses plantes, no? Passant a diferents nivells d'altura. I igual de profunditat podem entrar uns 250 metres endins, més o menys.
Déu-n'hi-do, eh?
Endins, no valla. O sigui,
No de profunditat...
No vertical, exacte.
Sinó horitzontal.
Exacte.
I formacions com veiem allà a la cova d'Espals de Vallgornera, també? Quin tipus de formacions trobes d'estalactites i aquestes coses? Trobeu moltes coses, no? Perquè allà jo he vist en el llibre unes imatges impressionants, no? Que són quasi com si serveix com si fos un somni. Trobes un espai amb unes coses molt, molt curioses, no?
Bé, de fet, aquest abanc del mirador té la part central, diguem, la zona humida, que és bastant guapo, també. Bastant guapo. Quan estalactites, per exemple, la cova de les Mamelles, a la Mola, la que més en té que hi hem vist.
Quina diferència entre estalactita i estalagmita?
L'estalactita és de dalt.
La que cau de dalt?
Sí, quan va penjant, va degotant i va formant l'estalagmita en terra. I va tirant per amunt i arriba un moment amb
mils
o milers d'anys. Exacte.
L'estalagmita és la que neix d'en terra.
Sí.
I aquestes són com si fossin un fong, que són com plats, allà a la cova, no sé, són coses, són formacions molt, molt curioses, que tenen un punt de,
sí,
com de microorganisme, no sé, una cosa molt,
sí,
molt estranya.
Sí, que té com a rals, diguem.
Sí, pot ser, sí. Que pullen i, no sé, és preciós, uh-huh. M'agrada molt, molt maco.
I la cova de Sant Valero, que és potser la més coneguda, que...
Uf, la cova de Sant Valero jo crec que és més llegenda que té que altra cosa, no? Perquè jo he estat, per exemple, i a veure, dones impressió de que és una sala molt limitada, el que sí és veritat que s'han anat formant moltes estalactites, estalagmites, que han durat lloc a columnes, les columnes s'han anat ajuntant i han fet com a parets, diguem, i és molt laberíntica. Molt laberíntica. Entrarem, no sé si eren 8 o 10 companys, sembla que estàs molt endins i quan te dones compte on estàs a porta. I veus forats i penses, ostres, això tira més per endins i de repent veus llum d'un company teu que està de vora. O sigui...
I la cova d'esfum?
Un moment, o sigui, descartem completament que la, com diu la llegenda, no, dels lladres d'en Vicent Pepa i tota aquella història, que hi hagués una connexió entre Cala Saona i la cova de Sant Valero, eh?
Sí, jo ho descartaria, sí. Bé, nosaltres vam tornar a sortir per la mateixa porta, no vam sortir per cada sora.
Bé.
I la cova d'esfum, que té també molta, no, molta presència a nivell com de llegenda, com a cova, sí, històrica de Formentera.
Sí.
Com és aquesta cova?
La cova d'esfum, centrada, és una abertura bastant gran, té molt de derrum, i del que són formacions així d'estalactites i tal, està concentrada en un parell de punts ben localitzat dins la cova. No és que, per exemple, veus les coves del drac, o així, veus imatges aquelles espectaculars, tota plena d'estalactites. No, aquesta cova, sí, està a petits punts concentrat.
I estan ben conservades les coves de Formentera?
No.
Està tan amb respecte,
no,
o no?
No. Jo penso que avui en dia, vull pensar que sí, que la gent està més conscienciada, que es cuiden i que tal. Però la cova de les Mamelles, per exemple, té quantitat d'estalactites rampudes.
Yeah.
Rampudes. Quan, recordo, igual fa 20-30 anys, yeah,
anaves... T'estàs carregant una obra que ha fet la natura amb milers d'anys.
Sí, exacte, sí.
Sí. I pintades i coses així també trobareu per allà.
I pintades,
no?
També.
I jo vaig passar per aquí i aquestes coses.
Hi ha gent que té que deixar la seva firma, no?
Exacte, sí.
Però bueno...
Bé, doncs ja ho veieu, demà a les 8 del vespre, en el 7 a les 6, aquest especial Coves, amb la presentació del llibre La Cueva del Pas d'Espàs de Vallgornera, a Llucmajor, a Mallorca, amb Joaquín Pérez Rodríguez, també amb intervenció de la gent de Colgados de Formentera, i després doncs aquesta projecció, l'estrena del reportatge llarg d'aquesta gruta, considerada per alguns espeleòlegs com la millor o la més espectacular del món. Pep, moltes gràcies.
Adéu, a tu.
Ens estem quedant sense temps, Manolo, perquè finalment ens hem submergit a les profunditats de la terra Formentera. Només una menció, avui teniu filmoteca.
Avui tenim filmoteca, una pel·lícula de Robert Bresson, Lancelot du Lac, una obra mestra de la història del cine, i bueno, que com no podem explicar molt de la seva pel·lícula, us animem a venir a veure-la perquè és increïble.
A les 7, eh?
A les 7.
Com sempre, en versió original, subtitulada en castellà.
Exacte.
Manolo de Oya, gràcies.
Gràcies a vosaltres.